Molt bona tarda, són les dues. L'habitatge, principal mal de cap del Departament d'Acció Social.
Notícies migdia. Núria García.
L'àrea d'exclusió residencial de l'Ajuntament fa seguiment de 900 casos d'aquest tipus, que des del 2020 ha gestionat a més 2.000 expedients. Eloi Cortés, regidor d'Habitatge, ha detallat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio les diferents situacions que els arriben.
I estem parlant que hi ha al voltant de, doncs, uns 900 casos que estan en diferents situacions, que poden tenir una sentència judicial ferma sense data de llançament, o que s'ha iniciat el procés judicial, o que no es renovarà el lloguer, o que no tenen accés al lloguer social per part d'un gran tenidor.
Cortés també ha detallat que des de l'inici de la pandèmia fins ara han disminuït el nombre de casos que arriben a serveis socials. Actualment hi ha 12.000 expedients oberts. I aprofundim en els pròxims minuts, però durant aquest Notícies Migdia també us explicarem que durant el segon semestre de l'any començaran les obres per transformar la cruïlla entre el carrer Sant Maties i el Taulí, o que el jutge del cas Jubany ha ordenat noves diligències. També que el doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, ha rebut aquest dimecres el Premi Sabadellenc de l'any.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Situació complicada a aquesta hora a la P7, l'avaria d'un camió que ocupa parcialment part d'un carril de l'autopista a Sant Cugat del Vallès en direcció a Tarragona obliga a tallar un carril. També circulació lenta, en aquest cas a la C58, per un accident a l'altura de Terrassa que alenteix la circulació cap a Manresa. Situació del transport públic, Marc Roca, bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a tota la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on per ara no hi destaquen alteracions significatives. Per altra banda, recordem que continuen les obres de millora que s'estan efectuant a les línies R1, R4 i R8 de Rodalies i que poden alterar puntualment els horaris de pas dels seus trens. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
El Departament d'Exclusió Residencial ha gestionat 2.000 casos de persones en risc de perdre l'habitatge des del 2020. Actualment tenen 900 expedients en seguiment i és el principal problema que tenen a l'àrea d'acció social, així ho ha dit el regidor Eloi Cortés.
Jo diria que ara la principal necessitat és el tema de l'habitatge i també una qüestió de garantia d'ingressos. Jo crec que va molt lligat una cosa amb l'altra.
En una entrevista al Cafè ha reconegut que l'Ajuntament no té prou pisos d'emergències ni lloguer social per fer front a les necessitats de la ciutadania. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Per aquest motiu ha demanat més inversions per part de les administracions supramunicipals, ja que assegura que el govern local ha fet els deures.
Entre desembre del 2020 i desembre del 2021 hem incrementat en 25 els habitatges destinats a emergències socials municipals, per tant passant dels 207 als 232. Hem de comptar que hi ha al voltant d'uns 200 habitatges més que són de l'Agència d'Habitatge també destinats a l'emergència social a la ciutat i recordar que des de l'inici del mandat hem adquirit pràcticament un centenar d'habitatges a través del tanteig i retracte, això són 7 milions d'euros que hem invertit entre la compra i l'adequació, la majoria dels quals van destinats a l'emergència social.
Aquesta àrea de la regidoria gestiona des de les famílies que han de deixar de pagar les quotes de lloguer o l'hipoteca, els que tenen un llançament pendent, els que no poden renovar el contracte o els que estan gestionant un lloguer social amb un gran tenidor.
Qui també s'ha referit avui als habitatges de lloguer social és el Partit Popular a Sabadell. La seva presidenta, Cuca Santos, denuncia que alguns llogaters no tenen la necessitat real d'accedir al servei i que d'altres relloguen els seus habitatges per fer-ne negoci.
Me han pasado información de ello, de que se realquilan gente que tiene la vivienda social, accede igual a otra vivienda o compra una vivienda y la que tiene en alquiler social la realquila. La realquila además por más dinero de lo que está pagando, entonces se saca un beneficio.
Per aquest motiu ha demanat que Acció Social obri una investigació per comprovar que tots els casos s'ajusten a la legalitat. I encara sobre habitatge social, aquest vespre el Cercle d'Entitats de Sabadell celebrarà un nou debat sobre aquesta qüestió. Hi participaran els arquitectes Lali Daví i Manel Rodríguez, Donato Muñoz de Sabadell Lloguer Social i Manel La Rosa de la plataforma Sabadell 5000. L'objectiu és posar propostes per fomentar l'habitatge social a la ciutat. Però més enllà de l'habitatge, el regidor Eloi Cortés també ha explicat avui la nova organització dels serveis socials locals i el volum d'atencions que estan duent a terme després de la pandèmia.
El 2020 el nombre d'expedients va créixer fins als 14.000, mentre que l'any passat van baixar als 12.000. Ara bé, el nombre d'intervencions que s'han fet per cada cas no ha caigut en el mateix percentatge, el que significa que, tot i que hi ha menys casos, són més complexos.
El 2021 va ser d'unes 63.000 intervencions, el qual és una miqueta menys que el 2020, però no baixa en la mateixa proporció que el número d'expedient. No? Llavors això és el que fa aquest càlcul que acabem dient que tenim una intervenció més, de més intensitat.
Sobre la nova organització del departament, Cortés assegura que és per millorar l'especialització i la coordinació. Ara hi haurà 5 espais: atenció bàsica, infància i adolescència en risc, exclusió residencial, dependència i discapacitat i administració.
I la plataforma Avalua, que es dedica al tercer sector, incorpora dues noves entitats. Són l'associació Arteneu, centrada en infants amb malalties neurodegeneratives, i Supercooperar, un mercat cooperatiu que té l'objectiu de combatre la crisi alimentària. Rafa Artiaga, bona tarda.
Bona tarda. Ricard Rodríguez, copresident de la plataforma, ha dit al programa Al Matí que és molt important comptar amb noves entitats.
Des de la copresidència actual de Fundació Maïn i Cipo, pensem que sumar esforços significa multiplicar el resultat. I, per tant, esperem que més entitats puguin anar incorporant-se a Avalua, perquè d'aquesta manera aconseguirem molt més èxit.
Des de la direcció d'Avalua asseguren que sempre estan buscant noves entitats per sumar-se a la xarxa. Pot formar part de la plataforma qualsevol entitat sense ànim de lucre i que treballi pels drets socials i l'igualtat d'oportunitats.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Ho hem conegut fa poca estona, noves diligències relacionades amb Xavi Jiménez pel cas Jubany. Continua el procediment contra l'investigat. La principal demanda ara és la prova d'ADN als efectes de l'Helena assassinada el 2001 a Sabadell.
La roba custodiada al jutjat serà entregada a la policia científica perquè hi busqui traces biològiques d'altres persones. El jutge Juan Díaz pregunta també pel fluid vaginal que el forense li va trobar a la bibliotecària. A més, demana que testifiquin dues persones, JMG i FMG. També enviarà oficis a la Diputació de Barcelona i les companyies telefòniques perquè li facilitin documents i informació de l'investigat i confirmin si el dia que l'Helena va rebre el segon anònim ell estava treballant al Consell Comarcal del Berguedà o no. L'advocat de Xavi Jiménez, Marc Pérez, diu a Ràdio Sabadell que recorreran aquesta decisió.
Hi ha uns indicis, segons el jutge, que no compartim. Presentarem un recurs els propers dies. Tenim 3 dies per recurs de reforma i 5 dies d'apel·lació. I, bàsicament, d'alguna manera entenem que s'està més en base a les sospites, aquestes conjectures que ja vam dir en el seu moment. En fi, que no hi ha cap prova directa de que el senyor Jiménez estigués al lloc dels fets.
De la banda de defensa, el jutjat de primera instància número 2 de Sabadell accepta fer el nou informe caligràfic que va demanar.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Les 2:09, la transformació de la Cruïlla entre el carrer Sant Maties i el Taulí es farà durant el segon semestre de l'any. Es taparà el pas de vianants soterrat i s'habilitarà un pas de vianants per garantir l'accessibilitat a l'hospital.
L'actuació forma part del programa Gran Via Ripoll. El seu responsable, Lluís Mates, ha assenyalat la millora que suposaran les obres.
Amb aquesta intervenció al voltant del Taulí, el que fem és connectar el carrer Sant Maties, el barri de Creu Alta, amb l'Hospital Parc Taulí. I en les intervencions que faran, com dèiem, que millorin els accessos a l'hospital i que també millori la qualitat de vida dels veïns i de l'entorn.
El projecte que la Junta de Govern ha aprovat aquesta setmana té un pressupost de 205.000 euros.
I nova inversió també per substituir el cablejat robat de l'enllumenat públic de la ciutat. En aquesta ocasió, l'Ajuntament hi destinarà prop de 175.000 euros. Una partida aprovada a la Junta de Govern d'aquesta setmana. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. En un termini de 4 mesos s'instal·larà nou cablejat amb sistema antirrobatori en una 12ena de carrers, la majoria de Can Llong i Can Gambús. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, destaca la importància d'aquesta intervenció.
Això, com sabeu, és amb l'objectiu de no tenir totes aquestes zones sense llum i, a més, també, com he dit abans amb l'anterior projecte, són temes que, i necessitats veïnals que hem escoltat i que, per tant, creiem que és important que tornin a veure la llum.
Amb aquesta setena fase s'hauran invertit prop de 700.000 euros en la reposició del cablejat de l'enllumenat públic robat a la ciutat.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les dues.
La higiene de mans hauria de quedar-se per sempre encara que el coronavirus desaparegui. Així ho apunta la coordinadora d'infermera de control i prevenció de les infeccions, Conxita Hernández, coincidint amb el Dia Mundial de la Higiene de Mans.
Hernández assenyala que amb una bona neteja de mans s'evitarien infeccions. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Tenim un greu problema amb el tema de les resistències als antibiòtics. I aquest està sent i serà un greu problema per al tractament de les infeccions. Per tant, la higiene de mans és una petita acció, senzilla, econòmica, però d'una vital importància per evitar la transmissió d'infeccions.
Hernández insisteix que la higiene de mans s'ha de fer a consciència, preferiblement amb aigua i sabó, i incidint en totes les parts de la mà.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
El cap de malalties infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, és el guanyador del primer premi sabadellenc de l'any. La cara visible de la gestió de la pandèmia va rebre ahir el guardó en una gala al Teatre Principal.
La votació popular ha donat la victòria a Cervantes, que porta 40 anys treballant a Sabadell, tot i ser nascut a Barcelona. Va rebre així el guardó.
Amics de Sabadell, moltes gràcies. Jo crec que he de començar dient que sé que és un premi compartit, és una cosa que la ciutat, i espero que sigui la línia de la majoria de la part de la gent que ens ha votat, és reconèixer l'esforç que ha fet el món sanitari aquests dos anys tan durs.
El premi impulsat per l'I Sabadell és una estàtua de bronze en forma de ceba i una fulla de llorer elaborada per l'artista Ramiro Fernández.
I precisament el doctor Cervantes participa aquesta tarda en un debat al Taulí al voltant de la Covid-19, un col·loqui en el qual també prendran part la investigadora de la Vall d'Hebron, Magda Campins, i l'investigador Bonaventura Clotet i la directora d'infermeria del Taulí, Mireia Sobirana. Començarà a les 6 de la tarda a l'auditori de l'hospital i estarà moderat per la periodista sabadellenca i extreballadora d'aquesta emissora, Laura Rossell. Un apunt d'economia, l'empresa sabadellenca Fluidra ha tancat els 3 primers mesos de l'any amb un benefici net de gairebé 75 milions i mig d'euros, un 12% més que el mateix període de 2021.
En paral·lel, les vendes s'han incrementat un 31% en termes interanuals, fins a pràcticament 667 milions d'euros, segons ha informat aquest dijous la companyia especialitzada en equipaments de piscines en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Per àrea geogràfica, les vendes al mercat nord-americà s'han incrementat un 49%. La companyia també ha destacat l'excel·lent evolució de la demanda a l'Estat. Per unitats de negoci, les vendes en piscines comercials s'han incrementat un 59% respecte del primer trimestre de l'any passat. Amb tot, Fluidra celebra els resultats sòlids i manté les previsions de creixement anual en vendes en entre un 12% i un 17%.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Fem un parell de punts fora de Sabadell per començar amb una última hora, i és que la directora del CNI, Paz Esteban, ha reconegut a la Comissió de Secrets Oficials que l'agència va investigar 18 independentistes catalans, això sí, sempre amb autorització judicial. De fet, Esteban ha mostrat proves que es va fer aquesta investigació amb l'autorització del Tribunal Suprem. Entre les persones espiades investigades hi hauria el president Pere Aragonès i també l'entorn de Carles Puigdemont a Waterloo. I una notícia que també hem conegut avui és que els sindicats educatius han convocat vaga el 25 de maig i el 9 de juny i aturades parcials el 17 de maig i el 2 de juny.
Seran 4 noves jornades de mobilitzacions que combinaran la vaga de tot el dia amb aturades de 8 a 10 del matí. S'alternaran els dos tipus de mobilització. Els sindicats que encara demanen la dimissió del conseller Josep González Cambray no descarten convocar una vaga indefinida si consideren que el Departament d'Educació no actua.
El temps.
La previsió meteorològica, Carme Farnell, bona tarda.
Bon dia, encara a hores d'ara mantenim alguns estrats baixos, també restes dels núvols de primera hora del matí. La tendència és que a poc a poc vagin fent net. No acabaran de marxar del tot perquè, a més, també han de créixer nuvolades en zones de muntanya. Ja a hores d'ara ja han començat a créixer i aquestes han d'anar a més durant les properes hores i sobretot de cara a la tarda, i on creixeran més és cap a les zones més de muntanya de la meitat est del territori, és a dir, zones del Prepirineu i també cap a la zona més de prelitoral i litoral central. D'altra banda, també es mantindrà el cel força ennuvolat cap a la cara nord del Pirineu, aquí amb alguna precipitació feble, i les nuvolades que comentàvem també podran deixar algun ruixat. En qualsevol cas, no han de ser massa destacats, però sí que el moviment ha de ser que es vagin dirigint direcció sud-est. Això vol dir que també podrien afectar en zones del voltant i, per tant, arribar a punts costaners. Pel que fa a la temperatura, tenim força estones de sol i fa més sol que ahir en aquesta mateixa hora, per tant, avui també s'espera que l'ambient sigui més càlid i, de fet, de cara a demà i dissabte s'espera més calor, amb temperatures que podran enfilar-se entre els 26 i 27 graus les més altes a punts de les Terres de l'Ebre i també cap a la zona de Ponent. Això tot és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Un quart de tres, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que avui hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, també les xarxes socials i, de nou, al Notícies Vespre a partir de les 7. Que vagi molt bé, fins demà.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm